L'entrevista política.
Bona tarda. Dilluns va tenir lloc el ple d'octubre a l'Ajuntament d'Argentona, una sessió en la que l'oposició va endur-se una victòria que podríem anomenar simbòlica. Gràcies al suport del regidor d'Ara Argentona va tirar endavant la moció de l'oposició que reclamava reforçar la participació dels grups municipals en els grans projectes de poble. Això va ser dilluns i ahir el govern va convocar la reunió de poble al Saló de Pedra, on va passar comptes de la feina feta. Parlem d'aquestes i d'altres qüestions avui en roda política amb la regidora no adscrita, la Susana López. Benvinguda, com estem?
Bé, bé, bastant bé.
Vas estar ja a la reunió de poble, Susana?
No. La veritat és que, primer, perquè penso que allà el que ha de fer el govern és informar als vilatans i que nosaltres, com a regidors de l'oposició, ja tenim els nostres espais per ser informats. I segon, i crec que més important, perquè estic de vacances. Home. I llavors, el dilluns tenia l'obligació d'anar al ple, avui tinc l'obligació de venir aquí a fer l'entrevista, que mai me l'he saltat, només per motius de salut, com va passar al ple anterior. I la resta de temps considero que estic de vacances i per tant m'ho puc estalviar.
Però vinga, sí que li voldríem demanar una valoració, perquè ahir el govern el que feia és passar comptes de la feina feta. Per la seva opinió, quina valoració fa de la feina feta pel govern?
Per mi el que ha fet molt bé aquest govern és posar una miqueta d'ordre, no?, en temes de, sobretot de concursos i reglaments. S'està fent molta feina que no es veu al carrer, però s'està fent molta feina que, al meu entendre, és molt important perquè els futurs governs i també els treballadors, l'empleat públic, tingui més facilitat per fer accions. Perquè si la base no està ben feta, després és molt més difícil que fer tot el desenvolupament d'un projecte, no? Uh-huh. I crec que aquest govern està fent molt bona feina en això. Que potser no es veu tant al carrer? Sí. Que crec, en el meu entendre, que ha pecat una mica de pensar que les coses serien més fàcils de fer i que ara s'està trobant amb moltes dificultats per acabar amb termini, per complir allò que diu que farà, perquè després no arriben les subvencions, després no hi ha problemes mentre es fan les obres i tot això, i que a vegades la comunicació entre el govern i l'oposició, no parlo de mi, jo també sóc oposició, recordo, tot i que hi hagi gent que digui que no, amb mi la comunicació és molt correcta, però a vegades la comunicació entre govern i oposició crec que per responsabilitat de dues parts, tot i que al meu entendre hi ha una part que està sent més agressiva que l'altra, no ha acabat funcionar. I aquestes coses al final acaben fent que a fora els vilatans i les vilatanes vegin que les coses no van bé. Però penso que comparat amb l'anterior govern, immediat, el d'Unitat, aquest govern amb el tema de que era més important per mi, era una de les coses prioritàries que com a cap de llista del Partit Socialista teníem en el nostre programa, que era endreçar una mica internament l'Ajuntament, ho estem fent bastant bé.
He començat referint-me a la moció que vam presentar conjuntament Unitat, Partit Popular, PSC, el regidora no adscrita Maria Mercè Juan, en relació a la participació dels grups municipals. La Susana López també és oposició, no formava part d'aquest grup, perquè entenc no li van oferir.
No. A mi el que ells s'anomenen oposició, a mi no parlen des de fa molt de temps. Alguna cosa em pregunta Unitat, alguna cosa. Com per exemple em van preguntar si recolzaria la declaració institucional que van fer pel tema de la guerra a Palestina,
de Gaza al principi
del genocidi, sí. Per ser més concrets, la de Gaza, sí. I
sobre aquesta qüestió no li van demanar la seva opinió?
Bueno, és que jo crec que en aquesta qüestió jo he estat molt clara des d'un primer moment aquesta moció portava temps sobre la taula.
Doncs vinga, per què està en contra o per què va votar en contra d'aquesta moció que reclamava crear una comissió informativa relativa als grans temes de poble?
Perquè jo sempre he estat una persona molt, molt respectuosa amb els rols de cadascú i amb les institucions. I aquesta moció, principalment per mi, el problema que tenia era que volia desfigurar o desdibuixar el rol de l'alcaldessa i del govern, en tant en quant són els que han de decidir quins projectes es porten a terme en el seu mandat. Sí que és veritat que està molt bé parlar de consensos, està molt bé, però els consensos primer han d'anar sobre unes prioritats que ha de marcar el govern. Sí que hi ha coses que s'han d'arreglar des de fa, ho vaig dir en el ple, des de que jo soc regidora i molt abans, des de que jo estic implicada amb la política del poble, que es farà 20 i pico d'anys, són problemes que estan a sobre la taula, aquests que deien la moció, que en un principi no parlaven en cap cas de temes que no fossin d'urbanisme. Quan la regidora socialista va fer aquesta puntualització, que quedi clar que aquesta puntualització va ser una de les coses que jo vaig demanar que estigués inclosa en aquesta moció.
Una puntualització dient no només estem parlant de temes d'urbanisme.
Però no ho van escriure en cap moment.
No,
jo vaig demanar que estigués escrita en aquella moció i no hi era. Això és una cosa que si s'hagués escrit tampoc hagués fet canviar el meu vot, perquè tinc molt clar que, primer, els grans projectes de poble no són només urbanístics. Segon, qui ha de decidir quin projecte es porta a consens ha de ser qui governa. Vale? Perquè qui ha d'iniciar el projecte ha de ser el govern. Una altra cosa és que una vegada que el govern tingui un projecte sobre la taula, evidentment és obligació de tots els regidors, i ja també ho vaig dir en el ple, intentar el consens amb totes les eines que tenim a sobre la taula, que són moltes i que estan molt reglades. Primer, perquè aquesta moció s'atribueix unes competències que no són. Atribueix a l'oposició unes competències que en cap cas poden ser de l'oposició.
Pensa que és utòpic això que es proposava des de tots aquests grups, Unitat, PSC, Partit Popular, de cercar un ens on es busqui el consens per a aquests grans projectes de poble? És utòpic pensar que s'arribarà a un consens.
És un consell de participació, això, no? I després hi ha les comissions informatives, on intentem prèviament al ple, on s'ha de prendre la decisió final, arribar a consensos, i on tenim tot el temps del món per debatre. Després hi ha la comissió informativa especial, que es podria fer també a demanda de l'oposició. Podríem demanar al govern, en un cas concret, que convoqués una comissió especial per parlar d'un tema concret. Però això de crear un altre ens que no se sap on es regularia, amb la regularització que vulgui l'oposició, passant per davant de l'alcaldessa, passant per davant del govern, passant per davant de la Junta de Portaveus, passant per davant fins i tot del ple, perquè canvia majories. No sé, és que jo m'estic sentint com explico això i ja, només sentint-me ja penso que és una barbaritat. I ho estic explicant jo, o sigui que no sé.
Si anem al que està escrit, el que dels proposants assenyalaven tres grans projectes com a prioritaris. Concretament, el Collell, el Cross i l'edifici Velcro. Si són les seves prioritats, també les comparteix? Que siguin aquestes les tres grans prioritats per a Argentona?
Són tres temes importants, sí. Són tres temes importants. Segurament, per mi ara mateix, el més important de tot seria l'àrea. Perquè és una manera fàcil de poder engegar pisos de protecció oficial amb terreny que és públic ja. Llavors jo em posaria a treballar amb el govern de la Generalitat, però ja amb aquest tema. Vale? Després parlaria del segon tema, que seria el pla, no sé com es diu, pla de reordenació urbanística del Collell. també, perquè també estem parlant d'habitatge, que seria molt important. I com a tercera, ara mateix, per l'emergència habitacional que tenim, seríem els dos projectes grans, començaria per l'ARE. Això sí, però clar...
Ja que em menciona l'ARE, que estava ubicada concretament al barri del Cros, deixem fer un parèntesi, perquè en el ple també es va explicar que aquest any l'Ajuntament no ha fet cap proposta al pla de barris. Explicaven des del govern que no es complia, que segurament no s'hagués complert els requisits per optar a alguna de les subvencions del pla de barri, per això s'havia optat doncs, a no sol·licitar la subvenció. Li sap greu? Com
és
ho rep?
És un principi bàsic del servei públic, no malbaratar recursos. Si tu mires la llei, si tu mires tal i com està plantejada la nova proposta de llei pel tema dels
plans de barris,
no tenim cap possibilitat. Ni per renta, perquè sí que és veritat que potser hi ha alguna zona del poble que traient el Cros que potser que estigui en el llindar de la renta, en el llindar més alt de la renta més baixa. Però és que si tu, jo ho he fet, i convido a qualsevol vilatà que tingui dubtes sobre això a que ho faci. Entreu a la pàgina de l'Institut Nacional d'Estadística, que és una pàgina molt dinàmica i a més molt fàcil de fer servir, i compareu la renta de la zona, que el Cros sí que té aquesta renta més baixa, està dintre de les... Però compareu de la resta de zones del poble la renta de la urbanització, que jo crec que és Can Remi, que la té en el llindar més alt del tram més baix, amb les rendes de qualsevol altre poble, no diria del Maresme, perquè en el Maresme no hi ha gaires que tinguin aquest llindar, però podíem dir de, compareu amb Granollers, compareu amb Premià, compareu amb Pineda, Malgrat, ja estic dient pobles del Maresme, que m'estan venint en el cap. Però llavors, si ens anem al Barcelonès...
Segurament estaríem per sobre, vol dir.
Però molt per sobre.
Si estem parlant de Can Raimí, tampoc entraríem en pla de barris, no? Perquè estem parlant d'una urbanització.
Per tant, i això una, si anem per renda. Després, si anem per la part de que ha de ser comunitat vertical i no horitzontal...
Ja no entraríem.
Oblida't. I si anem per la part de que en els darrers anys no pots estar gaudint d'un pla de barris, és que el Cros encara està dintre del pla de barris en el tema de treball als barris, de l'anterior.
D'un pla anterior.
Per tant, hem de perdre temps i recursos econòmics en intentar demanar una ajuda a la Generalitat que sabem políticament que no ens la donaran? Jo crec que no.
I encara sobre el Cros, una pregunta més, perquè el Partit Popular està sent molt insistent en el Parlament reclamant que hi hagi una àrea bàsica, un CAP al barri. Li sembla que aquesta és la prioritat pel Cros? També la comparteix?
Jo crec que això és defecte. Mira, jo crec que el tema professional a mi em va en contra. Bueno, mira, no em va en contra perquè com que jo ja tinc poques pretensions de continuïtat a la
política... Ho està
dient
molt, això, últimament.
No ho creu ningú, però bueno, ara mateix, si les eleccions fossin ara, però vaja... Crec que ni vinc a veure com va el dia de les eleccions. Mira què et dic, si fossin ara... També haig de dir que les coses, per experiència, sé que canvien molt d'un dia per l'altre en política. Però ara mateix estic molt decidida a fer un parèntesis de temps en la política.
Doncs vinga.
Vale, però sí. Això...
Tema cap al Cros.
A veure, és que no hi ha ràtio suficient al barri del Cros perquè hi hagi un CAP. Tenim un dispensari que ens venen a veure dos cops a la setmana. Parem de fer soroll, perquè a sobre algú s'adonarà que tampoc tenim ràtio per aquest dispensari i ens ho trauran. I t'ho dic perquè formo part del comitè d'empresa, de l'empresa que porta aquesta àrea bàsica d'Argentona i aquest CAP. O sigui que, no sé, a vegades intentem fer les coses perquè els veïns ens demanen, que clar, hem de tenir un CAP, no podem tenir un CAP a la porta de cada carrer. I és que el barri del Cros, que és el meu barri, me l'estimo, és igual de gran que molts carrers de Mataró i no tenen un CAP en cada carrer de Mataró. vull dir, és més petit que molts carrers de Mataró. No tenim un cap a cada barri d'Argentona.
Vinga, anem a habitatge. De fet, tornem-hi, perquè abans en parlàvem. El ple també va aprovar una moció, i aquesta per unanimitat, per impulsar noves polítiques d'habitatge i elaborar un pla local. El regidor d'Urbanisme contraposava aquest tipus de polítiques, que considera que són més a llarg termini, amb el que ell anomenava les polítiques més reals que ha fet aquest govern, que passen per la compra de pisos de lloguer social, la compra d'un pis per emergències, el conveni amb Sostre Cívic per fer habitatge cooperatiu. Com valora la feina que ha fet el govern en matèria d'habitatge fins al moment?
Home, si comparem amb la feina que s'ha fet en anteriors governs, bastant bé. Jo mateixa, quan jo governava, poca cosa vam poder fer. No tenim competències, tenim molt poques competències. I fins ara no hem tingut diners per fer això. És veritat, tots per Argentona s'ha trobat un ajuntament econòmicament molt endreçat. I és a dir que no és la mateixa situació que vam deixar ells.
És a dir, que han tingut camp per córrer.
Sí. Vull dir, perquè podem comparar quan jo vaig entrar de regidora a ara aquest govern. No tenen les mateixes. Mira, ho vam dir, vam parlar del tema del torrent de la salut. I vam parlar de per què es va aturar aquell projecte. La situació econòmica era horrorosa. La gent, sobretot... Molta gent de professions liberals o d'autònomes que tenien un bon ritme de vida, un bon estatus de vida, de la nit al dia es va quedar sense res per la crisi del 2008. Quan nosaltres vam entrar a governar el 2011, que va ser quan vam decidir retirar aquell projecte, no sé si m'he avançat a la pregunta, però bueno, com ve lligat, no? Una mica, no hi havia diners per poder afrontar això, però ni econòmicament al carrer, a la gent, ni a l'Ajuntament. És veritat, tots per Argentona s'ha trobat una situació econòmica molt millor que la que ens vam trobar quan ells van deixar el govern. Uh-huh. No només per responsabilitat de tots per Argentona, sinó també perquè hi havia una crisi. Uh-huh. Però això també s'ha de dir. És més fàcil poder afrontar projectes si tens diners. Això és de calaix, vaja.
Ara, fet aquestes compres, ara, i el que se li reclamava en el ple de dilluns, és que faci aquest pla local d'habitatge. I també estem parlant ara d'incentivar aquestes promocions que podrien ser l'àrea del Cros i el Collell. Però també tenim l'experiència de que més habitatge i més construcció no vol dir que tothom tingui accés a l'habitatge.
Mira, al costat de casa meva, que jo ara visc a Mataró, han fet una torre, la Torre Barceló, que tothom ho sap, no? Doncs es pot anar a lloguer a un pis de 50 metres pel mòdic preu de 1.200 euros al mes.
De 50 metres quadrats.
50 metres quadrats, 1.200 euros al mes és un preu... Està clar que parlo amb ironia, no? Vull dir, si no hi ha darrere una política de...
Però la pot fer un ajuntament?
No, és que no tenim competències. Nosaltres el que podem fer és que pacta amb la Generalitat que l'àrea del Cros tingui uns determinats pisos de protecció oficial, que tinguin uns determinats pisos de lloguer, però si després la Generalitat i l'Estat no pacten, o sigui, no posen sobre la taula mesures de control d'aquests preus, al final aquests pisos els compren inversors que el que volen és guanyar diners a llarg termini amb el lloguer. Per tant, prefereixen tenir aquests pisos tancats abans de jugar-los a preus raonables i assequibles. O sigui, el que representa que es va fer com una torre com ho va dir l'alcalde de Mataró, no recordo ben bé, era com afluixar una mica la tensió habitacional a Mataró. El pis més petit s'està jugant a 1.200 euros al mes. O sigui, no funciona. No ho estem fent bé.
Vinga, anem a altres qüestions. Sembla que es va resoldre, també es va arribar a un acord amb la gestió de l'arbrat d'Argenton. Al final tots aquí ens en farem experts, diem, aquests dies, perquè que si podar, que si brocar, en fi, podem dir que amb aquest acord de dilluns passat els veïns ja poden respirar més tranquils, perquè això ja...
Bueno, jo estava clar que alguna cosa no estava acabant de funcionar. Vale? Hi ha una cosa en la que no estic d'acord amb alguna part de l'oposició. Els arbres no estan a la ciutat al servei dels humans, sinó per conviure amb els humans, per fer-nos la vida més fàcil. Això no vol dir que els puguem maltractar. perquè la nostra vida, la vida sigui més fàcil. Vale? No sé si se m'entén, o sigui, no podem anar tallant branques a diestro i siniestro perquè aquí em dona ombra i jo vull que em doni sol, o perquè... Una altra cosa és quan l'arbre és un perill pel veí, està entrant en una propietat privada del veí, està molestant el veí, això sí, aquí s'ha d'actuar i s'ha d'actuar ràpidament. Ara, això de que tenim éssers vius al servei dels nosaltres, els vilatans d'Argentona, doncs no m'agrada que es digui, estan per conviure amb nosaltres.
Vinga, hi ha una altra qüestió que també va sobrevolar el ple de dilluns, el ple del mes d'octubre, i aquesta va ser, sembla recordar, una pregunta que li feia el regidor d'Urbanisme a la regidora del PSC, i com que la Susana López, proper del PSC, també, i ara parlava fa uns moments de l'alcalde de Mataró, també m'interessa saber quina és la seva opinió. Parlo d'aquest parc, aquest bike park que s'hauria de fer o que potser és, o que s'havia de fer, no sé si per l'any passat o en condicional, en aquest espai que estava a tocar de Mataró i del qual els veïns de Mataró havien vingut al ple d'Argentona el mes de setembre a queixar-se de que no volien aquesta zona de bicicletes, aquest parc d'esport al costat de casa seva per diferents motius que donaven. Bé, vam veure nosaltres també des de Ràdio Argentona amb sorpresa com en el ple de Mataró anterior doncs es va dir que des de Mataró es va anunciar que aquest parc finalment no es faria, que s'havia aturat. No hem pogut parlar ni amb la persona que estava impulsant el projecte, no ho hem aconseguit, però tampoc hi ha una resolució que sapiguem nosaltres de territori o de medi ambient en contra d'aquesta tramitació que des de l'Ajuntament d'Argentona es veia correcta i legal. Quina sensació li dona? Què deu haver passat aquí?
Jo només diré una cosa. Primera secretària o secretari del PSC Argentona abans de la que hi ha ara hagués permès una ingerència així per part de l'Ajuntament de Mataró. Com a mínim estaríem sabent de què estem parlant. O sigui, no pot ser que hi hagi una ingerència. Primer, això no ho pot permetre l'Ajuntament d'Argentona. O sigui, està bé que el senyor Collet hagi demanat explicacions a la regidora del PSC, però també ha de demanar explicacions a l'Ajuntament de Mataró. O sigui, primer, cadascú que tingui la seva responsabilitat, i crec que l'Ajuntament d'Argentona ha de demanar explicacions a l'Ajuntament de Mataró de per què fa aquestes declaracions. Vale? Això, primer. Després, el Partit Socialista d'Argentona sí que està per una mica treballar en conjunt, però aquestes ingerències entre pobles les hauria com a mínim de poder explicar. Jo no dic que no les pugui defensar, les pot defensar si les entenc, i entenc que està bé que l'alcalde de Mataró entri en el nostre territori. Jo diria que cap dels que, ni jo mateixa ni els que ens em van precedir, ho haguessin permès. O com a mínim ho podrien haver explicat al ple. Però bueno, és el que hi ha ara.
Què en sap del projecte? N'és partidari?
De veritat, jo vaig llegir la notícia, aquesta com una altra també que parlava de la biblioteca i que deia que havien presentat Junts havia presentat una proposta al Parlament i que el Partit Socialista s'havia dedicat a rebaixar aquesta proposta. I la veritat que no em vaig fixar en el fons, sinó que em vaig fixar en el paper que està tenint en el Partit Socialista aquí a Argentona. O sigui que sobre el projecte, si els tècnics el van donar per bo i entenen que és una cosa bona pel nostre municipi i pel territori, clar que sempre els veïns del voltant es poden veure afectats, evidentment. Si tu vius en una zona que fins ara no has tingut cap tipus de tranquil·la i que... Perquè, bueno,
la queixa principal, vaig entendre que era que els costaria més aparcar.
Clar, és que...
En una zona ja molt densament...
Primer, el tema de l'aparcament. També he vist algunes queixes de que s'aixequen murs i que potser la vista no seria la mateixa. Bueno, jo entenc que... clar, és normal que et queixis, és normal que et queixis, però bueno, és com quan tu et compres un pis i a sota et fan un, no sé, et posen un bar. Però si, si compleix amb tots els, amb les llicències, i compleix amb els requisits i amb la llei, doncs t'has d'aguantar, és que és el que et toca.
Vinga, deixem-ho aquí. Encara una més. Ara m'ha dit que no condueix, però jo li anava a preguntar per la zona vermella, si l'havia utilitzada.
No, jo no. La persona que segurament que avui m'ha acompanyat amb cotxe estarà a la zona vermella, però hi ha una confusió que jo crec que estem ajudant des de determinats grups que hi hagi. No es paga la zona vermella.
No.
Però per què tothom diu que s'ha de pagar ara?
S'ha de pagar la multa?
S'apaga la multa si no fas el que has de fer, que és canviar, que no canvia el rellotge, treure el cotxe, perquè el problema d'ara és que no era zona d'aparcament itinerant, perquè la gent anava canviant l'hora del rellotge i podries estar allà 8 o 10 hores. Però bueno.
Ahir a la reunió de poble es va dir que en 12 dies s'havien registrat 785 avisos.
Bueno, esperem que no siguin 780 multes. Si t'han avisat és perquè no t'han multat, no?
Li sembla una bona iniciativa per això, per intentar que hi hagi rodatge?
Bueno, no només que... em sembla una bona iniciativa, sinó que em sembla una demanda del comerç des de fa com a mínim els 14 anys que jo porto de regidora.
Per tant, donem-li un temps.
Home, si ho demanen els més interessats, serà per alguna cosa.
Doncs un cop més, moltes gràcies a la Sona López per ser aquí i parlar del ple.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.